Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
La Generalitat fa marxa enrere en retirar una mesura que havia trepitjat molts ulls de poll dins del ja molt escalfat sector mèdic. Són els incentius als centres d'atenció primària per tal que reduïssin la durada de les baixes laborals. El Departament de Salut ho va plantejar fa 4 mesos, pretenia vincular part del finançament dels CAPs a la reducció de la durada de les ITS, és a dir, les baixes per incapacitat laboral. En resum, com més aconseguissin reduir el temps de les baixes, més fons se'ls atribuirien a aquests CAPs. El govern ho defensava per agilitzar períodes d'incapacitat temporal per un sense un motiu clar. Per evitar, per exemple, casos com el de pacients que, mentre esperen un diagnòstic que es pot allargar mesos per un quadre no greu, se'ls dona la baixa. Els sindicats, però, havien posat el crit al cel perquè, al seu parer, aquests al·licients econòmics podien condicionar el criteri dels metges i metgesses i posar en risc la relació de confiança amb els pacients.
És una mesura que el govern no hauria d'haver impulsat mai perquè culpabilitza la persona que està malalt. Alta, posa pressió als professionals de la sanitat, que ja en tenen molta.
La notícia també l'han celebrada grups tan distants ideològicament com els comuns, que havien amenaçat de no votar a favor dels pressupostos si el govern mantenia aquesta mena d'al·licients relacionats amb les baixes, i també el Partit Popular. En parlarem amb Jordi Mestres, metge de capçalera i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, a veure quina opinió els mereix aquest canvi de parer del Departament de Salut, que, per cert, temporalment assumirà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. La titular, Olga Pané, està justament de baixa.
Catalunya al dia.
I avui també parlarem de l'entrada en vigor de la nova alerta de l'Inuncat. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Que llançarà avisos ja quan se superin els 60 litres en 3 hores. Hem anat a Godall, al Montsià. Aquí la borrasca Alice, l'octubre de l'any passat, va fer estralls i 6 mesos després encara en paguen les conseqüències.
Una casa vella de mon pare, m'he tingut que canviar allí perquè allí no puc tindre la protecció per si torna a passar altra vegada. A part, tinc temor, te diré.
Els bomberos no van treure de casa perquè es pensaven que mos cauria la sabata.
Al caure tot, doncs no van poder accedir fins 4 mesos després.
Hi ha veïns que encara no han pogut tornar a casa, l'Ajuntament està inoperatiu i alguns han de fer servir aquest equipament, que havia de ser un centre de dia, però com que ara acull els serveis del consistori, encara no s'ha pogut inaugurar. Avui també repassarem la història de l'Hospital de Referència a les Comarques Gironines. Avui fa 70 anys que començava a funcionar el Trueta. Aquest matí ho celebren a l'Auditori de Girona, amb una festa amb més de 600 convidats, un aniversari que enganxa, a més, aquest hospital, el Josep Trueta, preparant pel seu trasllat i ampliació. I rescatarem també la figura de les trementinaires. Eren dones del Pirineu català, sobretot de la Vall de l'Avança i de Tuixent, que recol·lectaven herbes remeieres per fer olis essencials, i tot plegat ho venien a masies i pobles de Catalunya.
Ara un documental les homenatge, es diu Flor del Cel, i ja se n'han fet 3 preestrenes.
Retrata un paisatge que retrata una manera de fer, que entreté i que és un viatge màgic molt bonic al cor de l'Alt Pirineu català.
I el que també rescata és Josafat, la gran novel·la de Prudenci Bertrana, protagonitzada pel campaner de la Catedral de Girona, una mena de Geperut de Notre Dame.
Una obra que no ha deixat mai de llegir-se, de reeditar-se, de provocar debats i polèmiques, de sorprendre'n els nous lectors.
Josafat es va publicar per primera vegada fa 120 anys i ara l'editorial E la Geminada l'ha reeditat, incloent-hi la relectura que n'han fet 3 escriptors contemporanis.
Mirem també cap a les carreteres, equip viari Txell Garriga. Com tenim el trànsit? Cap incidència destacable a aquesta hora?
Molt bon dia, Estel. Doncs sí, una incidència que afecta, de fet, des de primera hora d'aquest matí, la B231 a Esparreguera. La via està tallada ara perquè s'està retirant un camió que ha bolcat cap a les 7 d'aquest matí. A la resta de xarxa, ara mateix, sense gaires problemes per circular.
I pel que fa al temps, se'ns ha estroncat el bo, amb pluges i una baixada notable, que hem notat molt, de les temperatures. Francesc Mauri, que ha de durar gaire aquest parèntesi.
Bon dia. Doncs ha de durar poquet, perquè, de fet, la pertorbació s'allunya, marxa, i, en definitiva, el temps s'estabilitza. De tota manera, aquesta tarda encara algun ruixadet al nord-est, zones de muntanya no es descarta, i una mica de neu cap a la Val d'Aran i entorn més proper, per sobre de 1.200 metres, feble, també pot caure ben als dos extrems del país. La temperatura, de moment, avui ja puja una mica respecte a la d'ahir, però els propers dies anirà cap amunt i aquest augment serà notable a partir de divendres i el sol que torna els propers dies.
I com és habitual, també tindrem esports. Au del Serra, què tal? Bon dia.
Bon dia.
De què anem avui?
Doncs mira, el Barça, que acaba d'arribar just a Madrid fa uns minuts, on aquesta tarda farà l'últim entrenament abans d'enfrontar-se demà a l'Atlètic de Madrid a la tornada dels quarts de final de la Champions. Flick s'ha endut 24 jugadors, inclòs Marc Bernal, tot i que aquest encara no ha rebut l'alta mèdica. Tot i el valuós empat de divendres al Bernabéu, el Girona veu escurçada només 6 punts a la distància amb les posicions de descens a falta de 7 jornades per acabar la Lliga. I el Pons Lleida, d'hoquei patins, és virtualment equip de play-off pel títol de l'hoquei Lliga després de guanyar i el Sant Just per 2-4. Mentrestant, a Tarragona, el Nàstic es manté fora de la zona de descens de Primera Federació després de la victòria contra el Múrcia. Pel que fa a la Segona Federació, el Reus, després de guanyar ahir l'Eivissa, se situa en zona d'ascens, quan només falten 3 jornades per acabar.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. La 1:06, comencem.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, som-hi. Els metges de la sanitat pública i els sindicats celebren que el govern hagi retirat els incentius econòmics per reduir la durada de les baixes laborals als centres d'atenció primària. Una mesura que va aixecar molta polèmica entre els professionals i també entre partits polítics. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
I per què?
Doncs mira, des de bon principi, quan es va filtrar als mitjans de comunicació aquesta proposta, els metges la van posar en dubte perquè podia condicionar el seu criteri a l'hora de gestionar les baixes laborals dels pacients o com a mínim podia generar desconfiança en aquesta relació. La consellera de Salut, Olga Pané, va defensar la mesura perquè Catalunya és un dels territoris de l'estat espanyol on les baixes són més llargues i posava com a objectiu accelerar proves diagnòstiques per escurçar aquests dies de baixa mentre s'espera un diagnòstic. Ara el departament assegura que ha retirat aquests incentius perquè s'han malinterpretat, diu, per part d'alguns proveïdors i enviaran una circular interna per evitar que aquests objectius es vinculin a les retribucions variables dels metges. Des del Sindicat Metges de Catalunya, la metgessa de família Lourdes Franco celebra que s'hagi fet marxa enrere, però assegura que no les tenen totes.
Celebrem que ho hagin retirat, però tot i així no ens fiem perquè sempre busquen la porta de darrere per poder-ho colar per una altra banda. Per tant, estarem atents, seguirem atents a que no hi hagi cap fórmula nova, inventiva, de que ho puguin posar per un altre lloc.
Doncs a aquesta hora, quan són la 1:08, volem també saber quin és el posicionament de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que agrupa els metges de família, i podem parlar-ne amb el seu portaveu, que és el doctor Jordi Mestres. Senyor Mestres, bon dia.
Bon dia.
Què els sembla, doncs, aquesta retirada d'aquesta proposta de vincular aquests incentius dels CAPs a l'hora de reduir les baixes laborals?
D'entrada és una bona notícia. Ja ens vam posicionar quan va sortir doncs, que hi havia aquesta possibilitat i per tant, ho celebrem. A partir d'ara hi ha molta feina a fer. És a dir, evidentment, a Catalunya hi ha un problema amb les baixes. Vull dir, ja ho heu anat explicant i, per tant, ara hi ha molta feina a veure com es redreça sense posar en dubte doncs, la feina dels metges i metgesses. Aquest és el tema.
Quina proposta farien vostès en aquest sentit per aconseguir-ho?
Bé, moltes vegades quan s'han anat fent comunicats i explicaven aquest incentiu o aquests indicadors, millor dit, es deia que era per escurçar les llistes d'espera. Aquesta és una de les grans qüestions, no? Sobretot en salut mental i en osteomuscular, no? Aparell locomotor, el que hem d'intentar és, si volem escurçar realment, és donar més serveis per poder realment reduir llistes d'espera. Però això no passa per un indicador de l'atenció primària. Passa per veure què passa en els següents nivells assistencials, demora en prova, proves, demoren visites d'especialistes hospitalaris, com està tota la xarxa relacionada amb salut mental a Catalunya, no? Els temps d'espera doncs, per la visita amb un psicòleg, una psicòloga, etcètera, etcètera, perquè si no el risc que tenim és medicalitzar, i això sí que seria un problema greu, és a dir, sobremedicar i donar més pastilles de les que toquen doncs, per intentar donar més altes, i això no és el que hauríem de fer.
Clar, això és una cadena, no? Intervenen molts factors, al final també és com un joc de dòmino, no? Com cau una i cauen diverses. En aquest sentit, no sé si en aquest ecosistema vostè valora que les mútues laborals estan fent la feina que toca?
Bé, les mútues laborals han de fer la feina que els toca, que bàsicament és valorar aquells pacients que estan en situació de baixa per temes relacionats amb qüestions laborals i, per tant, fer-se càrrec de tot allò que comporta una baixa no mèdica, que és la que donem al sistema públic, sinó una baixa laboral, i després intentar ajudar en tot el que sigui possible per agilitzar al màxim, sobretot amb un nivell que són les baixes relacionades amb aparell locomotor, que tenen una possibilitat doncs, d'ajudar en accelerar proves, en fins i tot en accelerar quiròfans, perquè aquell treballador pugui incorporar-se en bones condicions al mercat laboral de nou. I, per tant, aquí poden ajudar moltíssim.
Que el fet que es digui ara, no?, que es retira aquesta proposta 4 mesos després d'haver-se presentat, creu que té molt bona part de gest polític en el sentit que hi ha uns pressupostos també en joc?
Entenem que probablement en part hi ha una qüestió política important a darrere, no se'ns escapa, no? Jo crec que tots els que seguim els mitjans doncs, hem anat veient què és el que s'ha anat coent, no? Una miqueta en relació amb aquests indicadors relacionats amb les baixes, però per altra banda doncs, també la salut té a veure molt amb qüestions polítiques. Per tant, com a societat científica, evidentment, nosaltres ens posicionem molt en aspectes clínics, si la política ha ajudat, doncs benvingut sigui. Ara, tornem a insistir, el que ens toca ara és molta feina per part de molts actors perquè això redrecis, no sigui un punt i a part i ens oblidem perquè el problema el continuem tenint.
Doncs és el posicionament del doctor Jordi Mestres, portaveu de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. N'hem volgut parlar amb ell sobre aquesta decisió de retirar aquests incentius vinculats a la reducció de les baixes laborals als CAPs. Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs ara parlàvem d'aquest vessant més polític, d'aquesta decisió que podria tenir a veure amb el posicionament que tenien els socis d'investidura de Salvador Illa, que han celebrat la retirada d'aquests incentius per escurçar la durada de les baixes laborals. Els comuns havien advertit que no votarien els pressupostos si el govern mantenia aquests incentius i el portaveu del partit, Gerardo Pisarello, celebrava aquesta decisió.
Bé, nosaltres entenem que s'ha aprovat una rectificació, no? Que s'ha aprovat una rectificació dins del govern, que s'ha fet rectificar el que havia plantejat la consellera Pané, i creiem que això és una bona notícia. Creiem que és una bona notícia perquè no s'hi pot jugar amb les baixes laborals.
I des de l'oposició, el PP també veu bé la marxa enrere del govern en els al·licients relacionats amb les baixes mèdiques. Santi Rodríguez és el número 2 dels populars a Catalunya.
No té absolutament cap mena de sentit que hi hagi d'haver un incentiu en els metges o en els CAPs als quals pertanyen els metges per tal de donar altes. O sigui, les altes s'han de donar quan la situació mèdica recomana que o permeti que el treballador pot tornar en el seu lloc de treball.
Un minut i mig per arribar a 1:15. La borrasca Alice, ara fa 6 mesos, va deixar pluges torrencials de més de 300 litres per metre quadrat al Montsià. Municipis de l'interior, com Santa Bàrbara i, sobretot, Godall, van quedar engolits per l'aigua, literalment, que baixava pels barrancs. Vies de comunicació van quedar tallades i molts veïns continuen, a dia d'avui, 6 mesos més tard, sense poder tornar a casa seva. En Jordi Barranc ha visitat Godall, ens ho explica en aquesta crònica amb el muntatge de l'Albert Cot.
Els bomberos nos van treure de casa perquè es pensaven que mos cauria la teulada, perquè van a caure en la paret del costat. La paret mitgera va ser la que mos va fer caure l'aigua, se van dur baix la paret mitgera i va caure les vigues, i els bomberos pensaven que mos cauria la teulada, també de les vigues de la teulada de la paret.
És el Josep Maria Simó. Ara, quan té temps lliure, neteja i selecciona la col·lecció de gairebé 2.000 vinils que tenia.
Pues jo crec que han salvat sobre 1.700 i pico. Els vinils, normalment, una vegada els neteges en aigua destil·lada i un alcohol especial,
Això funciona, no?
La seva és una de les famílies que encara no ha tornat a casa. La Cassi Subirats és la seva dona i així ens ho explica.
Allò era com un magatzem que teníem les lavadora, la secadora, lo de planxar, aspiradors, tot lo que guardés allí en un magatzem és lo que teníem nosaltres allí. Al caure tot, pues, no vam poder accedir hasta 4 mesos després a poder treure els discos, roba que hi havia un armari, va caure tot l'armari dins de la roba que hi havia dins.
El Consorci d'Assegurances no els vol pagar.
El primer peritatge que va fer, lo del que va vindre el pèrit, no l'han vist. Llavors nosaltres ens hem tingut que buscar un pèrit perquè faci un contraperitatge. I damunt ara continuen insistint de que no. Tindrem que buscar-ne un altre que sigui imparcial i, a més, abogats.
Un altre cas ben diferent és el de l'Araceli Villalbí.
Jo tinc la casa igual, perquè tinc molta afectació. Estava en un impàs de seguros. L'Ajuntament mitjançant l'arquitecte municipal vam ajudar a demanar unes ajudes també a la delegació de govern d'Espanya i encara no us han contestat, tampoc. I la gent posant-hem com podem.
Des d'aquella tarda viu amb por.
Tenia una casa vella de mon pare, m'he tingut que canviar allí perquè allí no està protegida, no puc tindre la protecció per si torna a passar altra vegada. A part, tinc temor, te diré.
Prova que la normalitat no ha tornat és que l'Ajuntament està avui dia del tot inoperatiu. Tot just s'està acabant de definir el projecte per reformar-lo. Mentrestant, les oficines ara s'ubiquen a l'espai que hauria d'ocupar el centre de dia del municipi i que encara no s'ha inaugurat. S'ha treballat en paral·lel també en els camins rurals i els límits de les finques. L'ACA està fent 25 actuacions estructurals, però l'alcalde en troba falta una. Sentim Alexis Albiol.
Reclamaria que alguna administració, lo barranc pertany a l'ACA, per lo tant ens poguéssim assentar i mirar de fer alguna actuació perquè aquest barranc, pues, bueno, d'alguna manera frenar o desviar l'aigua que passa pel centre del poble.
Una història, la d'aquest poble, la de Godall, que no oblidarà la tarda del 12 d'octubre amb unes riuades que van sacsejar tant l'interior com la costa del Montsià.
Moltes gràcies, don Jordi Barranca, per aquesta crònica in situ des de Godall amb el muntatge tècnic de l'Albert Cots i precisament per prevenir i planificar amb més temps aquestes avingudes d'aigua i els desbordaments de rius i barrancs, Protecció Civil posa en marxa a partir d'avui una nova alerta de l'Inuncat. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el sistema d'emergències incorpora un nou llindar per pluja de més de 60 litres en 3 hores. Ho explica a aquesta emissora Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
Ara, quan portem 50 litres, el metro ja aixecarà la mà i dirà estem a punt de superar el llindar de 60 en 3 hores. I això et permet començar a aplicar mesures una mica abans que desbordi tot per dir que no surti ningú a l'exterior, que no hi hagi mobilitat.
Aquest nou llindar no afecta el sistema S-Alert de missatges als mòbils, que s'activarà com fins ara amb el protocol actual.
A Lleida, els Mossos investiguen la mort d'un jove de 22 anys que va caure ahir des d'un tercer pis per un cel obert. La policia ha detingut de moment els seus dos companys de pis, un dels quals tenia ferides d'arma blanca. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
No descarten els Mossos cap hipòtesi sobre la possible implicació dels detinguts en la mort del seu company de pis, no?
Sí, el que tenen clar els Mossos és que prèviament hi va haver una baralla entre tots tres. Va ser després, quan la víctima es va precipitar des d'un tercer pis pel cel obert des d'una alçada d'uns 10 metres. Cal veure ara quina implicació van tenir els dos detinguts en els fets. De moment, estan obertes totes les línies d'investigació, per la qual cosa no es descarta que els acabin acusant d'homicidi. També podria ser que la víctima hagués caigut accidentalment. Els fets van passar ahir al migdia en un habitatge de lloguer d'habitacions al carrer Valentí al Mirall, entre els carrers Salmerón i Prat de la Riba, a prop de la caserna de la Guàrdia Urbana de Lleida. En un primer moment, la víctima va quedar ferida crítica amb diverses lesions, entre les quals un traumatisme al crani, i el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova, on hores després va morir. De moment, els dos detinguts són a comissaria.
A les Borges Blanques ja ha començat la reforma de l'edifici desallotjat al desembre després d'una dècada de ser un focus de conflicte en aquest municipi. Té una 70 de pisos i la meitat estaven ocupats. Ara l'Ajuntament aspira a quedar-se en una desena per destinar-los a lloguer assequible. Tornem a Lleida amb l'Estela Busoms. Estela, tot això, amb quins terminis es treballa?
Hola, bon dia, Estel. Doncs la immobiliària que ha comprat el bloc vol vendre els habitatges d'aquí un any i mig, després de fer-ne una rehabilitació integral. De fet, els últims pisos es van desallotjar judicialment el passat 1 de desembre, després que el consistori va declarar que l'immoble era inhabitable pels danys estructurals que tenia després d'anys d'ocupacions conflictives. Ara l'Ajuntament negocia amb la Generalitat perquè els ajudi a comprar una desena dels pisos. Josep Ferran és l'alcalde.
Molta joventut doncs, no troba un lloguer assequible i, per tant, no té la possibilitat, diguéssim, d'independitzar-se, no? Aquests 10 pisos no resoldrien el problema, però sí que, com a mínim, diguem, marquen un abans i un després amb el que tenim ara mateix aquí a les Borges.
L'alcalde proposa que per accedir al lloguer dels pisos municipals sigui un requisit portar un mínim d'anys empadronats a les Borges.
És un dels requisits que hem d'estudiar, a veure si normativament, diguéssim, és possible o no és possible, però sí que el que volem és que els beneficiaris seguint gent doncs, que hagin residit aquí a les Borges durant uns quants anys.
L'edifici, que quan es va ocupar era propietat de la Caixa i d'un fons d'inversió, ha estat una dècada al centre de la polèmica. L'Ajuntament i els veïns de la capital de les Garrigues s'havien queixat que era un focus d'incivisme i delinqüència. Ara comença una nova etapa amb la reforma integral del bloc.
Doncs això a la comarca de les Garrigues. Mentrestant, a Osona, concretament a Folgueroles, hi ha malestar per la construcció d'uns habitatges públics. Els veïns es queixen de falta d'informació i han entregat al consistori un centenar llarg de firmes. De moment, el projecte s'ha frenat. El malestar, a Tiadell, es va fer evident a l'últim ple municipal.
Això mateix, Estel, amb la presència de veïns de sensibilitats diferents expressant els seus dubtes sobre aquest projecte. Teresa Isern, portaveu dels veïns, en declaracions a aquesta emissora.
El problema principal ha sigut la manca de transparència. Ens vàrem assabentar d'aquest tema per casualitat. En 12 hores vàrem aconseguir 150 firmes per aconseguir retirar el punt de l'ordre del dia. Volem parlar del model de poble. No ens agrada la política de fets consumats.
Al ple, l'Ajuntament volia aprovar un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la promoció d'habitatges de protecció oficial en un solar al costat de les antigues piscines, a prop de la Font del Glaç. Però, finalment, el punt es va acabar retirant de l'ordre del dia. L'alcalde, Miquel Serra de Junts, ha explicat aquesta emissora quina és la prioritat ara mateix.
Arribar a un acord amb els veïns per tal de poder tirar aquests pisos endavant, ja que pensem que són positius pels joves i pel servei social del nostre municipi.
Segons el conveni que vol aprovar l'Ajuntament, es reservarien com a mínim un 25% d'aquests pisos d'habitatge públic a joves del poble de fins a 35 anys que portin almenys 3 anys empadronats al municipi, i un màxim d'un 10% dels pisos anirien destinats a persones vulnerables, com ara víctimes de violència masclista. Els joves, com a tants llocs del país, tenen problemes per accedir a l'habitatge. No hi ha oferta al municipi d'uns 2.200 habitants. Els joves, que es volen independitzar, es veuen obligats a marxar del poble i l'escola perd alumnes. Molts cursos ja són d'una sola línia.
I a Viella, la capital de la Vall d'Aran, han començat a posar fil a l'agulla per mitigar els greus problemes també aquí d'habitatge que pateix aquest territori. Per fer-ho han cedit uns terrenys a la Generalitat on es podran construir entre 60 i 80 pisos. Sofia Cabanes, quan està previst que comencin els treballs?
Bon dia, Estel. Doncs està previst que l'administració catalana obri la licitació del projecte este mateix mes d'abril i al juliol ja es podria saber l'empresa adjudicatària. Viella i Mitjaran ha estat el primer municipi aranès que s'ha sumat al Pla 50.000 de Salvador Illa per a promoure la construcció d'habitatge social. Juan Antonio Serrano és l'alcalde.
Bueno, era un pas important, era un pas que calia i cert que la vivenda era un problema tan greu que hi ha molta pressió. Soc força content perquè al final sembla este, si tot va ben, que aquestes més de 60 vivendes seran una realitat relativament leu.
D'esta manera, l'Ajuntament cedeix a la Generalitat uns terrenys de més de 5.000 metres quadrats situats al nucli de Betren, on es podran construir entre 60 i 80 pisos.
Nosaltres, evidentment, el que hem prioritzat absolutament les persones que viuen en Viella Mitjaran des de un temps determinat, que ja marca la llei, ella ha dit que per lo menos han de portar 3 anys sense dir en municipi de Viella Mitjaran, i després pues, se va prioritzant pues, per necessitats, ja hi ha part de bata juveni.
Amb la formalització del conveni, la capital aranesa cedeix a la Generalitat estos terrenys durant 75 anys.
Sí, és minuts i dos quarts de dues, l'Ajuntament de Barcelona vol unificar l'aspecte de les terrasses de la Rambla. Els parasols de gran format hauran de ser tots de color crema i tenir la mateixa alçada. Els restauradors podran escollir les taules i cadires entre uns models i uns colors ja predeterminats. Anem per saber-ne més detalls a l'Ajuntament de Barcelona. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Fins ara a la Rambla hi havia 27 terrasses. Ara n'hi haurà 24. De 384 es passarà a 322 taules repartides entre tots els restauradors, cadascuna amb 4 cadires. Si tot va com ha d'anar, aniran tornant a la Rambla de manera progressiva a partir de l'estiu. Tot plegat depèn que la Comissió Tècnica de Terrasses primer i el Plenari Municipal després aprovin la declaració de la Rambla com a zona d'excel·lència. És la primera vegada que Barcelona declararà un espai concret com a zona d'excel·lència i la voluntat de l'Ajuntament és extendre-ho a d'altres zones, cadascuna amb les seves particularitats i amb el seu propi llibre d'estil. A la Rambla, quan es reobrin les terrasses, els restauradors podran escollir entre un ventall concret d'elements, parasols, taules, cadires... Tot mantindrà una continuïtat i una línia visual homogènies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
No cal que ho sigui d'on veníem, pel que fa a les terrasses a la Rambla. Però és el lloc on no tornarem. Això sí que ho tenim molt clar. L'estètica de les terrasses de la Rambla es cuidarà al detall. Es cuidarà amb un llibre d'estil, amb un llibre d'estil que ha estat elaborat conjuntament, auspiciat pel FAT, per tenir aquesta zona d'excel·lència amb un, podríem dir, un llibre d'estil propi de la Rambla.
D'entre tots els elements que hi ha en una terrassa, n'hi ha tres pels quals es convocarà un concurs específic per dissenyar-los. Estem parlant dels mobles auxiliars, les pissarres i els separadors. Concurs que es tirarà endavant amb la col·laboració de la FAT.
Molt bé, gràcies, Anna, bon dia.
Gràcies a tu, adeu, bon dia.
I torna a funcionar el funicular de Montjuïc després d'haver estat gairebé mig any aturat per obres al col·lector d'aigües al carrer Vila i Vilà, Joan Garcia.
Calia fer les obres per millorar el drenatge d'aquesta zona de Barcelona. Aquest transport públic per cable que uneix l'estació de metro de Paral·lel amb el peu del telefèric de Montjuïc ha aprofitat l'aturada per fer la revisió anual de les instal·lacions. Ara ja funciona amb horari d'estiu, des de 7:45 del matí fins a les 10 del vespre, i pugen cada dia al funicular de Montjuïc uns 3.000 passatgers.
I la vaga de pilots de Lufthansa ha obligat a cancel·lar avui 24 vols a l'aeroport de Barcelona. Tots són sortides o arribades a Frankfurt o Múnich.
La protesta, que durarà fins demà, es calcula que afectarà el 80% dels vols d'aquests dos aeroports alemanys de connexió i deixarà sense poder volar uns 50.000 passatgers. Els afectats poden demanar que els tornin els diners, que els recol·loquin en un altre vol o, si pot ser, fer el trajecte en tren. Els pilots reclamen millores salarials i en les pensions i han convocat l'aturada la mateixa setmana que la companyia Lufthansa celebra el seu centenari.
Ara us parlem de l'Hospital Josep Trueta de Girona, que està de celebració. El van inaugurar el 13 d'abril del 1956, per tant, avui fa justament 70 anys. Un aniversari que es fa amb totes les mirades posades en el Trueta del futur, planificat de cara al 2030.
És l'hospital de referència per a una població de 800.000 persones.
Cada any hi ingressen 20.000 persones, atén 80.000 urgències i s'hi fan 13.000 operacions de cirurgia major.
Hi treballen més de 2.500 professionals.
Se'n preveu el trasllat al costat de l'actual Hospital de Santa Caterina de Salt a partir del 2030.
El nou complex hospitalari passarà de 19 quiròfans a 33 i de 670 llits a 800.
La inversió pel nou campus de salut és de 740 milions d'euros.
Encara no se sap què es farà amb l'edifici actual, que avui fa 70 anys.
Doncs un repte de futur que està molt present en l'acte central que s'ha fet aquest matí a l'Auditori de Girona. Ha acabat fa poca estona i ha anat en Fèlix Martín. Fèlix, bon dia. Hi havia gaire gent?
Hola, bon dia. Doncs déu-n'hi-do, sal gran de l'Auditori de Girona plena. Més de 700 persones, evidentment en polítics, però sobretot en professionals del Trueta. Alguns en actiu, d'altres ja jubilats, en el que està també una celebració de retrobaments. Per exemple, amb l'exdirector Carles Puig, que toca de peus a terra respecte a què cal fer al Trueta del futur i què no.
Hi han malalties i que s'han de fer en el lloc que toca, perquè no podem muntar, fer una operació que doncs, són 5 a l'any, quan en fan 100 a Barcelona. Vull dir, s'ha de ser un mil en aquest sentit, però, pel contrari, tot el que es pugui fer aquí s'ha de seguir fent, perquè ens ho mereixem.
La Pilar Soler va ser infermera des de 1977 fins que es va jubilar del Trueta l'any passat.
I clar, canviar moltíssim, amb tecnologia, amb número de professionals. El que, desgraciadament, no ha canviat molt és l'estructura, no?, com podem veure a la foto.
Una estructura, un edifici que s'ha anat ampliant, però que s'ha fet vell. L'actual gerent, Àngels Morales, Ho resumia així pel Catalunya al Dia.
No, és un hospital de 70 anys, té les seves limitacions. Anem fent adaptacions per tal de que pugui donar la màxima resposta, però ens falta, pues, això, mirar cap al futur i tenir el nou hospital. I a partir d'aquí ens serà un futur que sigui esplèndid, no?
I amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i l'alcaldessa de Salt, Cristina Larcón, ja pensant en aquest futur esplèndid.
Important per la demarcació, en tots els gironins i gironines hi hem passat en algun moment, alguns hi hem nascut, i per tant, doncs, crec que ho hem de celebrar, i sobretot per mirar el futur cap a aquest campus que ha de venir.
Sobretot pensant en el futur, amb el que vindrà amb tot el projecte, no només del campus de salut, sota els, bueno, la transformació tan important com a municipi.
Ha estat també un matí per recordar les històries personals, i en un hospital, lògicament, n'hi ha de bones i de dolentes. Un dels moments més emotius aquest matí ha estat quan, des de l'escenari de l'Auditori, precisament l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat el tracte rebut l'any passat quan va morir el seu fill, acabat de néixer. L'hospital, que tots coneixíem de petits com la residència, va arrencar avui fa 70 anys amb una operació d'apendicitis a una noia de Banyoles de 16 anys. En aquell moment, el cost mitjà d'hospitalització per pacient era de 213 pessetes, menys de 2 euros. Ara, cada dia el Trueta atén 3.000 persones.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs arribats a 2:15 del migdia, com sempre, més o menys a aquesta hora, repassem algunes de les notícies més vistes a la web i l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Que comencem per on?
Doncs mira, trens nous de trinca inservibles pels grafitis, és una de les notícies més vistes a la web i l'app del 3Cat Info. És interessant per veure, doncs, aquí veureu les imatges d'aquests dos trens, que són nous de trinca, com diu el titular, un està a Mataró, és aquest tren que ha de fer la futura línia entre l'aeroport i Barcelona, que gestionarà Ferrocarrils de la Generalitat.
Ha quedat ben pintat, eh?
Ben pintat, i un altre està a Badalona, també, tot pintat abans de ser estrenat. És un tren de Rodalies, en aquest cas, de dos pisos.
Molt bé. Fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any parlàvem dels Greuges de Caboet, que és el primer text original en català, és anterior a les homilies d'Organyà, que sàpigues que durant tot aquest any 2026 s'ha commemorat els 920 anys d'aquest text.
920, que...
Sí, és un pergamí amb aquests Greuges, que, a més, podreu veure en aquesta informació de l'any passat. Està datat entre l'any 1105 i el 1106, per tant, són aquests 920 anys. I aquest diumenge, justament, hem vist que l'església romànica de Sant Cerni de Cabó, que és, d'alguna manera, diguem, és la zona zero dels Greuges de Caboet, doncs, fa jornada de portes obertes i, per tant, podreu documentar-vos allà sobre aquest pergamí.
Aquest cap de setmana que ve,
Aquest cap de setmana, justament. Doncs... Sí que és el Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics.
Ah, fantàstic.
Heu d'anar fins a Cabó, a l'Alt Urgell.
Molt bé, doncs ens ho apuntem. Gràcies, Marc.
Molt bé.
Fins demà.
Bon dia.
Catalunya al dia.
I ara, atenció amb això, 56 setmanes. 56 setmanes és el termini que ha fixat el jutjat d'Osca perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya traslladi a Sixena les pintures murals del monestir i les entregui, finalment, al govern d'Aragó. Insisteix que el moviment és viable i posa una data límit, que és el maig de l'any que ve. Des de Lleida, Estela Busoms, és una resolució ja definitiva, doncs?
Doncs, Estel, això ja ho veurem. Ara, de moment, el que podem dir és que hi ha 5 dies per presentar-hi un recurs des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MENAC, que afirmen que estan estudiant la resolució, però encara no han aclarit què faran. Segons la part aragonesa, encara que el museu recorri, les 56 setmanes comencen a comptar a partir d'avui. N'ha parlat Pedro Olloqui, director general de Cultura d'Aragó.
El traslado es posible y debe de ser iniciado por parte del Museo Nacional de Arte de Cataluña, de las instituciones catalanas desde el día de hoy, y que ya no hay más excusas, simplemente debe de cumplirse la sentencia.
Segons la resolució, el MENAC s'ha de fer càrrec de desmuntar, consolidar i traslladar les pintures a Sixena i també de pagar-ho. I si no ho fes, obre la porta, que ho faci directament el govern d'Aragó, això sí, sota la seva responsabilitat, si hi haguessin danys. A partir d'aquí, la jutgessa tanca el debat tècnic, diu que el trasllat és possible i segur, però encara queden interrogants, com els que exposa l'historiador de l'art Albert Velasco, un dels principals estudiosos del conflicte. Són declaracions a 3Cat Info.
Queda la incertesa de com es farà això, és a dir, perquè el MENAC ha dit i ha repetit per activa i per passiva que ell es veu incapaç com a museu d'executar aquesta operació sense malmetre les pintures. Podria donar-se l'escenari que el MENAC digués: ei, jo aquí us ho deixo, no sé com fer-ho, que ho faci el govern d'Aragó. Podria donar-se aquest escenari, és plausible.
I tot això passa un cop el Tribunal Suprem va sentenciar de forma ferma que les pintures s'havien de traslladar a la seva ubicació original, al monestir de Sixena. Quedava per resoldre en quin termini. El MNAC havia demanat 64 setmanes i el govern aragonès 28. Finalment, el jutjat d'Osca ha acceptat la proposta catalana, però hi resta 8 setmanes perquè valida treballs previs fets per tècnics d'Aragó sobre l'estat dels murals.
Doncs un capítol més en aquest col·laborat que sembla que mai s'acaba. Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Doncs qui va presentar per primer cop el seu nou disc al MNAC va ser, no cal que us ho digui, no? Rosalía.
Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina.
I que aquest vespre torna a Montjuïc, al Palau Sant Jordi fa el primer dels 4 concerts a Barcelona en la seva gira mundial Lux, amb totes les entrades exaurides, torna a casa la Rosalía amb un show de gran impacte visual i experimentació musical, Montse Mas.
Sí, l'expectació a Montjuïc és màxima des de primera hora del matí i molts fans ja fan cua per aconseguir el millor lloc a la pista. Alguns joves han faltat a classe i d'altres han demanat permisos laborals per no perdre's el retorn de Rosalía als escenaris. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Jo m'he hagut de demanar festa avui, sí, per estar aquí. Volem veure-la el més a prop possible, quasi tocar-la.
Pues m'he demanat 2 dies de suïs propis, el d'avui i el de demà, i vinc de Valldusó, Castelló. Val la pena, la veritat és que sí.
Qui també seguirà de prop l'actuació és Núria Sempere, directora de l'Smuki i exprofessora de l'artista, que ha destacat la seva capacitat constant d'aprenentatge.
Estic convençuda que continua estudiant. Això que ens va dir a nosaltres una vegada que va venir a fer una masterclass a l'escola, de dir, jo escolto un disc sencer cada dia, i els deia als estudiants, cada dia un disc.
L'esdeveniment arriba amb polèmica. Els fotoperiodistes denuncien restriccions i el cobrament d'entrades per poder cobrir el concert i han recorregut a la via legal davant l'Ajuntament per defensar la llibertat d'informació.
Doncs potser, i ara farem ciència-ficció, si hagués estat possible, Rosalía també hagués col·laborat a dia d'avui amb ell.
Celebrem el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Un llegat universal que avui batega amb força.
Perquè avui arrenca el calendari oficial de celebracions musicals i culturals pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Va ser el 29 de desembre del 1876 al Vendrell. Concerts, exposicions, documentals i un acte inaugural que es farà just aquest vespre a la seva ciutat natal del compositor i violoncel·lista. S'ha presentat, però, aquest programa d'actes des de Barcelona. Ho ha seguit l'Òscar Callau.
El programa elaborat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell s'allargarà ben bé durant un any i mig, amb una setantena de concerts i actes d'homenatge tant a la música de Casals com al seu compromís amb la pau, els drets humans i la identitat de Catalunya. Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, ens descriu l'acte inaugural d'aquest vespre al Vendrell.
L'acte central d'arrencada, una de les coses que hem fet és rebre el Cello Gofir de 1733, doncs ha retornat a Catalunya i aquesta tarda serà un moment emocionant quan el tornarem a sentir de la mà de l'Òscar Alabau, violoncel·lista solista del Gran Teatre del Liceu.
Perdó, ens avança un dels continguts expositius de l'any Casals 150.
Una peça important serà l'exposició que, amb el suport del Departament de Cultura i de la Fundació La Caixa, s'inaugurarà el 21 d'octubre al Palau Robert. Pau Casals, músic al servei de la pau. Aquesta exposició anirà a Caixa Fòrum Madrid, això serà al febrer, i cap al juny la portarem al Museu Pau Casals del Vendrell.
L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha recordat els lligams vitals i culturals de Casals amb la seva vila natal.
Pau Casals, la seva font d'inspiració va ser la cultura popular de Catalunya i del Vendrell, la que ell va viure i participava de petit amb el seu pare.
L'acte de cloenda de la celebració serà el 22 d'octubre de l'any que ve al Vendrell.
Doncs una altra efemèride. Aquest any és el 120è aniversari de la publicació de Josafat, de Prudenci Bertrana. Se n'ha fet una nova edició d'aquesta novel·la. Ho ha fet l'editorial La Geminada, que complementa aquesta reedició d'aquesta obra pertorbadora inspirada en el mite de la Bella i la Bèstia amb la relectura de 3 escriptors joves sobre com encaixaria el personatge del campaner a dia d'avui en l'actualitat. Girona, Maria Rovira.
Sí, doncs l'obra que va consagrar Prudenci Bertrana com a escriptor es va publicar el 1906 i la reedició de l'editorial La Geminada proposa una nova lectura d'una de les novel·les més singulars i torbadores de la literatura catalana que no ha deixat de provocar debats i polèmiques, tal com ja va passar en el moment de la seva publicació. Ho explicava Xavier Pla, responsable d'aquesta nova reedició.
L'any 1906, Josafat és vista com una relectura bastant sòrdida del mite de la Bella i la Bèstia. Tots tenim al cap, potser fins i tot, la pel·lícula King Kong, aquesta mena de relacions entre la violència i l'erotisme. I, per tant, és lògic que la publicació d'un llibre amb aquesta càrrega simbòlica, latent o subjacent, doncs comportés bastants problemes a l'hora de publicar Prudenci Bertrana.
En aquesta ocasió, Josafat va acompanyada de tres escrits de joves autors, Adrià Pujol, Clàudia Rius i Núria Bendicho Giró, que es plantegen com encaixaria en l'actualitat un personatge que busca en el fanatisme religiós una capa protectora per reprimir els seus instints violents.
Pensem en Josafat, pensem en una mena de monstre, de personatge una mica simiesc, potser també perquè estem molt acostumats a la pel·lícula de Walt Disney, del Geperut de Notre Dame. Ara bé, com seria avui el campaner i fins a quin punt no seria un personatge, per dir-ho així, cancel·lable, no? Que sí que és veritat que és tendre per dins, però que per fora una manca de sociabilitat molt, molt evident.
L'obra que han reeditat, segons Xavier Pla, mai ha quedat en l'oblit.
És un exemple dels més evidents d'una obra que no ha deixat mai de llegir-se, de reeditar-se, de provocar debats i polèmiques, de sorprendre en els nous lectors per la seva càrrega, diguem-ne, violenta i sexual. Per tant, ens semblava que valia la pena aprofitar els 120 anys per tornar-lo a posar a disposició dels lectors i de les lectores.
En aquesta reedició hi ha també il·lustracions originals de l'artista saltenc Joan Mateu en acrílic i carbonet sobre paper, creades especialment per l'ocasió.
Poc més de 4 minuts i 3 quarts de dues. Tenim una última hora. Hi ha hagut una explosió en un laboratori del Centre Tecnològic Eurecat de Manresa, a la capital del Bages. Hi ha un ferit que han traslladat a l'hospital i una altra persona que el Servei d'Emergències Mèdiques atès in situ. Ha calgut evacuar, això sí, el centre, segons ens acaben de confirmar els bombers des de Manresa. Nati Adell, bon dia.
Bon dia, Estel. Així és. El laboratori on hi ha hagut aquesta explosió ha quedat completament afectat i ha cedit un sostre, però no hi ha problemes estructurals, confirmen bombers. No se sap l'origen de l'explosió, que s'ha produït al segon pis, mentre es manipulaven productes químics habituals al centre. Els serveis d'emergència han rebut l'avís poc abans de les 12 del migdia i els bombers hi han desplaçat 6 dotacions, una d'elles especialitzada en accidents químics. Estan fent ara mateix inspecció ocular de la zona. El que sabem, doncs, recapitulant, és que hi ha hagut aquesta explosió en un laboratori de Manresa i que ha fet dos ferits, un de lleu i un altre de menys greu.
Doncs gràcies, Nati, per aquesta última hora que anirem seguint. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Catalunya al dia.
A Tremp, la capital del Pallars Jussà, una desena d'establiments comercials han fet classes de català als seus treballadors per reforçar l'ús de la llengua en l'atenció al públic. Des de Tremp, Pau Rovira, és una acció que forma part d'un pla que vol promoure el català en comerços i serveis i convertir-lo en eina de cohesió.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. La iniciativa ja s'ha impulsat a una desena de locals i ha tingut una bona acollida entre els establiments, que mostren predisposició a incorporar el català en el dia a dia. Biel Pes, del restaurant El Llac Negre.
Jo crec que ens donen uns bons recursos per ampliar la clientela i poder acollir millor a tota mena de clients. Tenim alguns treballadors que no dominen molt bé el català i doncs se'ls donen algunes classes per a poder millorar el seu català i se'ls nota perquè tenen ganes com d'aprendre noves paraules que no en saben o quan no dominen alguna paraula, doncs me la
pregunten.
El pla ofereix formació pràctica amb una quinzena de sessions presencials als negocis, centrada sobretot en la conversa amb els clients, però també altres serveis comunicatius, tal com explica la regidora Alba Moré.
Fan unes pautes de conversa guiades perquè tinguin eines per poder parlar i atendre als clients, i després també se'ls ofereix una carta de serveis per millorar les cartes, els menús, per si tenen algun problema a nivell de les xarxes socials a l'hora de fer redactats.
Aquestes accions arriben després de detectar mancances en l'ús del català en alguns àmbits amb molta atenció directa, i per això més endavant es farà en altres àmbits com el sanitari. En un context de relleu generacional i transformació del sector, el projecte vol reforçar el teixit comercial local i evitar-ne el deteriorament a través de la llengua.
Catalunya al dia.
Vilafranca del Penedès tindrà un campus universitari de la Universitat Rovira i Virgili. Avui s'ha signat el conveni per començar la construcció d'un nou edifici en uns terrenys municipals dins la trama urbana. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I quins estudis s'hi faran aquí?
Doncs mira, d'entrada, en l'edifici que es construirà s'hi traslladaran els i les estudiants d'infermeria, que són els únics estudis universitaris que hi ha a la ciutat, com explica l'alcalde Francisco Romero.
És una aposta de país perquè ja estem parlant d'un edifici de 5.000 metres quadrats, estem parlant d'aquest pas necessari per avançar i ampliar aquesta oferta formativa.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que en el nou campus es formarà millor els estudiants.
I ho feu, a més, amb una resposta i una aposta clara per la qualitat docent. Els espais que es preveuen, com les aules de simulació, els espais de treball col·laboratiu o també els nous equipaments. Tots ells són eines de formar millor, per aprendre, però aprendre sobretot fent.
I quins poden ser els nous estudis universitaris que s'implantaran a Vilafranca? Doncs encara està per definir, però hi ha unes idees inicials que avança el rector de la URB, Josep Pallarès.
No tenim creats encara aquests grups de treball. Està clar que en l'àmbit agroalimentari en general, en l'àmbit d'enginyeries, doncs són dos àmbits on ens posarem a treballar dintre la taula, però a dia d'avui encara no podem dir si serà aquest grau o aquest altre. El que sí que és important és que el nou edifici té ja la previsió de creixement.
La parcel·la al costat del Cap Nord i a prop de l'hospital té capacitat per construir fins a 15.000 metres quadrats que seran cofinançats.
Gràcies, Montse. I la canalla de les colles castelleres pateix més lesions que els futbolistes de la seva mateixa edat, però són menys greus. És el resultat d'un estudi que ha fet la Universitat Rovira i Virgili justament per avaluar si el risc de fer castells és tan alt com pot percebre una part de la població. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I com s'ha fet aquest estudi?
Doncs mira, han analitzat moltes dades. Penseu que aquest estudi impulsat per la càtedra de la URB per a l'estudi del fet casteller ha seguit l'evolució durant dos anys de prop de 2.000 infants d'entre 5 i 14 anys. La meitat eren castellers i l'altra jugava al futbol. Ah, el 60% eren equips femenins de futbol perquè és el mateix percentatge de noies que trobem al pom de dalt dels castells. Si anem a les xifres concretes, el treball científic conclou que el 17% de la canalla de les colles castelleres ha patit algun tipus de lesió. Aquesta xifra no arriba al 10% entre els futbolistes. Tot i això, el futbol presenta lesions més greus. Els dies de baixa són gairebé el doble dels castellers, com ha explicat el doctor que ha liderat l'estudi, Manel González.
El futbol, pues, possiblement el problema d'un esguinç o una fractura fa que sigui més llarg i s'allargui. En el cas dels castells, sí que pot haver alguna lesió important, sobretot a nivell craneal, però la resta són contusions que, torno a dir, la mitjana són dos dies. Mínim. En dos o tres dies, ràpidament, el nen se pot incorporar una altra vegada a fer el castell. I això és baix.
La investigadora Montse Giral diu que els resultats demostren que els castells no són una activitat amb més risc que un esport tan popular com el futbol.
Tots tenim més la percepció que perquè hi ha alçada és més perillós el castells, i ningú es planteja el perill que pot portar el futbol en una edat en què estan en creixement i que hi pugui haver també riscos en aquest sentit, no?
I mira, perquè veieu la importància dels estudis, l'últim informe sobre la sinistralitat de la canalla en el món casteller es va fer l'any 2010 amb una mostra molt inferior a l'actual. Va detectar que el 54% de les lesions eren al cap. Per això les colles van començar a utilitzar el casc protector. Ara la xifra de lesions cranials no arriba al 10%. Ja vam explicar fa uns dies que la coordinadora de colles castelleres i l'Hospital Sant Joan de Déu treballen per desenvolupar un nou casc i un protector facial que preveuen començar a provar la tardor.
Catalunya al dia.
I ara un parell de notícies relacionades amb animals, però una és bona i l'altra és dolenta. La bona: neixen dos polls de falcó pelegrí que tenen niu a les Torres de la Sagrada Família a Barcelona.
I es preveu encara que en els pròxims dies en neixi un altre. El niu forma part del projecte de reintroducció de falcó per al grill que va impulsar l'Ajuntament de Barcelona el 1999. Actualment hi ha 8 parelles de falcons que crien a la ciutat. Fins al 2026 han nascut a Barcelona més de 250 polls d'aquesta espècie, 56 dels quals a la Sagrada Família.
I la dolenta és que l'Alt Urgell han enxampat infraganti un caçador furtiu que acabava de matar un teixó, que és una espècie que no es pot caçar.
Els agents rurals el van enxampar dins d'una àrea privada sense permís ni llicència i també van descobrir que havia disparat des d'una zona de seguretat. Per tot plegat l'han denunciat per un delicte de furtivisme i per diverses infraccions greus i ara s'enfronta a multes importants i a fins a 5 anys d'inhabilitació per caçar.
Això que sentim és la banda sonora de Flor del Cel. És un curtmetratge de ficció que s'acaba de preestrenar i que vol homenatjar les trementinaires de la Vall de l'Avança. Joaquim Albalat, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Primer de tot, qui són, o més aviat, qui eren les trementinaires?
Doncs eren unes dones de la Vall de l'Avança que voltaven per tot el país venent remeis naturals del Pirineu. Ens ho explica Lina Sevillanos, coordinadora del Museu de les Trementinaires de Tuixent.
Amb el que guarien els animals i fins i tot les persones era amb allò que la natura els oferia. Herbes medicinals, resines, fruits, portaven aquelles plantes o aquells remeis que aquestes cases de pagès necessitaven i que no trobaven en altres llocs.
El que les feia especials era, de fet, aquesta venda ambulant que els permetia, a més, tenir un gran coneixement dels remeis de tot arreu.
I ara ho dèiem, Joaquim, que hi ha un curtmetratge que les homenatja, Flor del Cel.
Exacte, es diu Flor del Cel i parla d'una nena que demana ajuda a una d'aquestes dones per curar el seu germà petit, que està malalt. Eloi Aymerich és el seu director.
Poder reivindicar la figura o la llegenda de les trementinaires i també reivindicar-ho rodant al propi lloc, no? Rodant a la Vall de l'Avança, que és una cosa inèdita. Crec que és un projecte molt bonic, que retrata un paisatge, que retrata una manera de fer i que entreté i que és un viatge màgic molt bonic al cor de l'Alt Pirineu català, que de ben segur que agradarà, això esperem, vaja.
El curt es va rodar a la tardor i ara s'ha preestrenat amb mig miler d'espectadors que n'han sortit encantats. Ara comença a voltar pels festivals de Catalunya, però també internacionals, i més endavant es podrà veure a les plataformes.
Molt bé, doncs sortir en certs. Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç i cada cop que penso que existeixes tinc més ganes d'existir.
I el Posidònia Fest, un festival ja emblemàtic de Mataró per acomiadar la temporada cultural d'estiu al Maresme lliure i tropical, que n'hi diuen, amplia el cartell i guanya nous espais. Des del port de la ciutat, on va néixer el Posidònia, s'estén cap a escenaris tan especials com l'antiga presó, ara convertida en un centre d'art, o el Cafè de Mar, històric espai del cooperativisme. Ens en parla des de Mataró la Marta Vallès.
Des de 2021, quan va néixer, el Posidònia ha anat creixent. Manté la combinació de format de concert gran amb espais més íntims on el públic és a tocar de l'artista i també noms consolidats amb autors emergents. En aquesta edició, els nous escenaris són un atractiu més de la proposta. En Carles Moreno és el director artístic del Posidònia Fest.
Integrar-nos una miqueta més en la ciutat, buscant aquests espais que són únics, que tenen un encant especial, el Casal Nova Aliança, en el que tindrem un concert ben especial molt a prop del públic, que és el concert de l'Elèctrica d'Arma, la presó, que és un espai únic de Catalunya, no només de Mataró, sinó de tot Catalunya, la Múndia, una sala d'art, integrar la música amb una llibreria.
Música i llibres, música i art, un concert amb llengua de signes i una barreja d'estils. Es vol arribar a més públic i que tothom trobi una proposta al seu gust.
Paritari i amb segell propi. Augmentant el nombre d'actuacions, doncs ho aconseguim. El Bacareta, Elèctrica d'Arma, Carlos Coronado, Terrae, Carta Radena, Maria Cielos, la Marta Rius, Jasmina Su i la Pandèmic formen part d'un cartell en el que busquem que tothom es pugui sentir identificat en un moment o altre amb alguna d'aquestes actuacions.
El festival del 2 al 6 de setembre per rematar l'estiu. Teniu tota la informació i les entrades a posidoniafest.cat.
Som-hi, va, som-hi!
tancarem aquest crescendo per explicar-vos que ICAT celebrarà amb una gran festa el seu doble aniversari. Són 20 anys de l'emissora i 10 edicions del desconcert. Serà, en aquest cas, el 5 de maig, a la Sala Apolo de Barcelona, amb Mamaduixa, amb Velosa, amb Lil Dami, amb Venus, amb Sidoní o Dan Peralbo i el Comboi, aquests que esteu sentint. No cal que ploris. L'acte el conduiran Aina Ostrell i Frank Lluís Giró del programa Nota de Veu. El desconcert s'emetrà en directe a ICAT i en vídeo també a la plataforma 3CAT. L'entrada és gratuïta amb invitació i ja es pot tramitar al web i a l'app d'ICAT.
Esports.
Doncs ara, 5 minuts per la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les 4 demarcacions, aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, Estel.
El Barça ja ha arribat a Madrid, on quedarà concentrat les hores prèvies al partit de demà de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions davant l'Atlètic de Madrid.
I Hansi Flick ha convocat 24 jugadors per aquest partit, entre els quals Marc Bernal, tot i que el migcampista berguedà encara no ha rebut l'alta mèdica de les 15 que tenia el turmell. També ha viatjat amb l'equip Pau Cubarsí, tot i que està sancionat i no podrà jugar. I els lesionats de més llarga durada, com Rafinha i Christensen, s'han quedat a Barcelona fent recuperació i demà veuran si viatgen també per fer costat a l'equip. També acompanya avui l'equip el president electe, Joan Laporta, que ha estat convidat pel president de l'Atlètic de Madrid a seure demà a la llotja del Metropolitano. El tècnic alemany té previst comparèixer en roda de premsa aquesta tarda, cap a 5:15, juntament amb Lamine Yamal, i després a les 6, l'equip s'entrenarà al Metropolitano. Per la seva banda, el Cholo Simeone i el capità Koke compareixen hores d'ara davant els mitjans de comunicació. Per cert, el Barça ha informat que demà al Metropolitano hi haurà més de 2.800 aficionats del Barça donant suport a l'equip de Hansi Flick.
En tenis, aquest matí ha començat l'Open de Barcelona, un torneig ATP 500 on destaca especialment la presència del número 2 mundial, que és el murcià Carlos Alcaraz.
Un torneig que també comptarà amb altres tenistes que ara mateix són al top 10 del rànquing, com l'italià Musetti o l'australià Demi Ñaur. Connexió amb les instal·lacions del Tennis Barcelona per saber-ne l'última hora. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. Aquests tenistes que ara dèieu entraran en joc demà. De moment, avui, primera jornada del torneig, encara sense caps de sèrie al quadre, a la pista, a les pistes del Tennis Barcelona. Ara mateix tenim un partit en joc, el que juguen el britànic Jack Draper contra l'argentí Tomás Echeverri. De moment, primer set, se l'ha endut Draper per 6-3. Carlos Alcaraz, el sentirem avui en roda de premsa 4:45. Ja és a Barcelona, ja és a les pistes entrenant del Tennis Barcelona, després d'haver jugat la final que va perdre ahir de Monte Carlo davant de Sinner. I el plat fort del dia avui serà el partit que jugarà un veterà del circuit, Stan Wawrinka, el suís amb 41 anys i amb 3 grans slams a les seves esquenes, jugarà i dirà adéu al torneig de Barcelona a les 4 de la tarda davant de Cameron Norrie.
Això en tennis. Gràcies, Sergi. En handbol, el Barça ha aconseguit aquest cap de setmana un nou títol de Lliga.
La 33a Lliga Blaugrana, però la 16a tensió consecutiva, quan encara falten 6 jornades per acabar el campionat. Els Blaugrana fins ara han guanyat tots els partits que han jugat, 24. En parla el capità Dick Amem en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Que és una Lliga que bueno, tenemos más por perder que ganar, pero bueno, el trabajo hay que hacerlo y... Y también yo creo que lo que valoramos mucho es la forma de cómo la ganamos, porque podíamos ganar la liga con más derrotas o empates.
En bàsquet, a la Lliga CB, victòria ahir del vespre del Barça sobre el Bilbao. Just abans d'aquest divendres, els de Xavi Pasqual rebin el Bayern de Múnich amb una plaça en joc per al play-in de l'Eurolliga.
Els blaugrana necessiten guanyar per jugar aquest play-in. És per això que el pivot del Barça, Billy Hernán Gómez, considera el partit de divendres com una final.
Va ser el partido más importante del año. Jugar aquí una final en nuestra casa con el Palau lleno y repleto va a ser fundamental, ¿no? Y nos dejaremos la piel, prepararemos muy bien el partido esta semana y bueno... creo que dependemos de nosotros, ¿no? Así que vamos a por ello.
Mentrestant, el Joventut, que ahir va perdre la pista del Manresa, viatja aquesta tarda cap a Atenes, on dimecres es jugarà la classificació per la final a 4 de la Champions de la FIBA a la pista de l'AEK.
I en motor tenim diverses notícies que fan referència a pilots de la demarcació de Barcelona.
Anem a pams. Per una banda, aquest cap de setmana ha començat el Mundial d'Enduro amb el multicampió de Súria, Josep Garcia, que torna amb el lideratge en la categoria absoluta, l'Enduro GP, i també el de la classe principal, l'Enduro 1.
La veritat que tenia bastant dolor, però l'última volta ho tenia que donar tot per intentar remuntar el màxim possible. Així ha sigut. Content de com ha acabat el dia, que he marcat el millor temps a l'Enduro, que la segona volta és on he perdut el temps, i res, ens emportem, crec, la placa dorada cap a casa, i així que supercontent.
El Mundial de Ral·lis, el Ral·li de Croàcia, a la categoria WRC3, el pilot del Lluçanès Gil Membrado va acabar a la segona posició darrere del Turk Ali Turkan, en el que ha estat el debut del pilot d'Olos en aquesta categoria i en una prova sobre asfalt amb el seu Ford Fiesta. I encara en motor, la pilot de Corbera, Laia Sanz, ha aprofitat aquestes pròximes setmanes que no té competició per passar pel quiròfan i operar-se d'unes molèsties al turmell.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
In der Kindheit frühen Tagen.
Concert avui a l'Auditori de Barcelona amb el baríton Jan Antem i el pianista Miquel Ortega. Interpretaran peces de Wagner i un tríptic sobre poemes de Joan Salvat Papasseit. Jan Antem, nascut a Barcelona el 1998, ha estat distingit amb el Premi Òpera 21, el millor cantant jove, també amb el Premi Òpera Actual, a l'artista jove més prometedor. Ha actuat en escenaris com el Liceu, l'Arena di Verona o la Deutsche Oper Berlin. Miquel Ortega també està considerat com un dels màxims coneixedors del gènere líric a Espanya. Amb ells acabem avui. Gràcies per escoltar-nos. Que acabeu de passar un bon dilluns i fins demà.